clar, perquè és que algú ha de prendre cartes. Si no, pues no passa res. És que mai passa res amb aquestes barbaritats.
Arturo.
Surrealista, sí, sí. Totalment. Vull dir, anar a preguntar a una empresa per què contracta una embarassada, anar a la persona, a l'embarassada, ja, a la mare.
És que és surrealista, sí, sí.
Perquè s'han presentat una vacant.
Surten els polítics dient que no sé què, i en canvi el funcionari fa tot el contrari, sobretot i no passa res.
Sobretot, jo aquí també diria una cosa, fins i tot en un cas de on la cosa no estaria molt clara o hagués posat per passar alguna cosa, de debò és prioritari per l'inspecció de treball això? Que contractin una
vol
persona?
Vol dir que la resta anem brillant. Exacte. Vol dir que les empreses estan
de debò,
totes...
De debò no hi ha altres coses.
Crec no hi ha economia submergida.
És que
no,
clar,
no,
és que investiga. És que fraus. Crec que vivim en un país sí. on si alguna cosa sabem és que fraus laborals passen cada dia a la llum de tothom, a la vista, on cal molta més inspecció.
I això,
dit això, també dic que la inspecció pel pla d'igualtat, molt d'acord, eh? Vull dir, perquè hi ha moltíssimes empreses que no s'han assabentat que calen plans d'igualtat i que s'han d'incorporar i que, a més, s'acaba el termini, que em sembla que acaba aquest mateix any a mitjans.
Milagros.
A veure, aquesta inspecció és absolutament estranya, perquè justament la política general hauria de ser la contrària, inspeccionar la discriminació de les dones que estan en edat fèrtil i que no les contracten moltes vegades perquè les empreses volen evitar que hi hagi un embaràs en el temps, quan elles s'incorporin. És molt freqüent que quan una dona de 30 anys o de 28 a 35 es presenta a un lloc de treball, li pregunten si té fills, si pensa tenir-los, que això no hauria de ser així també, no? Però és molt freqüent. I al revés, el que funciona és la discriminació contrària, la discriminació de dones que estan en edat fèrtil perquè prefereixen agafar dones que, o que diuen que no volen tenir fills o que ja en tenen, etcètera, no? I per tant és estrany. El que hauríem d'inspeccionar són aquests altres casos, no? Els casos de discriminació contra les dones.
M'heu fet pensar en aquell cas que va denunciar l'Aina Clotet, que Letizia Dolera no la va contractar perquè estava en un rodatge, perquè estava embarassada. Després va aclarir que era una qüestió del personatge, que no podia estar embarassada, però en tot cas en allà inspecció, per exemple, no va actuar. Són les 10 i 2. De tancar l'àgora amb Jordi Cominal, amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente. Però abans, Marisa Gil, pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Encara tenim més continguts avui al matí de Catalunya Ràdio.
Últim dia de campanya electoral a Can Barça i ja ha arribat aquí a la ràdio. De seguida entrarà a l'estudi Joan Laporta. Després analitzarem tot el que doni de si l'entrevista amb la Carme Barceló, el Ramon Besa, l'Emilio Pérez de Rozas, el Bernat Soler i la Laia Tudel.
A les 11, entrevista amb l'actor Joan Gràcia, que avui estrena a Barcelona Tres Ties, un espectacle que ha creat i dirigit i en què barreja humor, dansa i improvisació.
Després, recomanacions culturals i esportives per al cap de setmana, des de la Marató de Barcelona fins a una de les obres teatrals del moment. Tendrament, que podeu veure a la sala Beckett. També connectarem en directe a Màlaga. Teníem la Mariola Cubells al Festival de Cinema.
I a partir de les 12, la gran final del concurs pendent. Avui, el concursant que hi va participar dilluns, l'Àlex Conde, de Sant Feliu de Codines, serà qui intentarà endur-se els 200 euros en joc.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, bon dia, hola!
Hola, hola!
I què?
Doncs que en Francesc Soler ens ha dit aquest matí que en Joan Gràcia, i ara ens ho recordava la Marisa, l'ex del Tricicle, estrena nou espectacle, és una obra que es titula Tres Ties, però en Francesc Soler aquest matí ho ha dit a la seva manera.
L'exmembre del Tricicle, Joan Gràcia, dirigeix el nou espectacle humorístic Tresites, que s'estrena avui al Teatre Apolo de Barcelona. Tresites es podrà veure només en tres funcions.
Un, dos, tres, som les
Tresites.
Les tres bones veïnes.
Però és que ja sabem que segons quines hores del matí, Ricard, de vegades les lletres es mouen una mica, s'ajunten, se separen i tot és més complicat. I si a sobre els nens que neixen no es diuen Joan o Arnau o Oriol, doncs tot és més difícil.
I a les últimes hores a Catalunya han nascut l'Ailany, l'Ailany i també el Simó. Ailany.
Una salutació a l'Ailany. També una salutació als nostres oients a la bonica població de Mirando de Ebro.
I una veïna de 24 anys a Mirando de Ebro, a Burgos.
I una altra salutació als fans de la sèrie Portobello.
Mirando de Ebro.
Sí, Portobello.
Podria ser una... És igual. Recomana la sèrie Portobello.
I a més, remarcant, Portevelo.
Sí.
I acabo amb un apunt d'esports. Aquest cap de setmana, el Madrid rep l'Elx. En Carlos Herrera ha fet allò tan típic per quedar bé quan et visita un rival fluix, que és doncs parlar-ne bé, fins que arriba el senyor Andalús, que li fa els esports i diu la veritat.
Vamos a ver, cuidado con el Elche. Cuidado con el Elche, que está jugando bien al fútbol.
Y no mete gol, pero bueno.
Bueno.
No puntúa, pero
bueno. Bueno, pero... No todo va a ser lo de
claro,
siempre.
Claro, claro.
Eso es insaciable.
Pero lo que es jugar a la pelota, juega.
Exactamente.
Doncs fins aquí els altres. Ferran Espada, Milà Ospreda d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Farem una pausa. 2 minuts, a seguida amb nosaltres, Joan Laporta, candidat a la presidència del Barça.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
A Capravo, aquest dissabte et regalem el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Amb la targeta Club Capravo i una compra mínima de 12 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capravo. Consulta les condicions a capravo.com.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat. Uf, sempre estem igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, que ajuden al sistema immunitari.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl Bacó cuit fumat amb fusta de faig per 1,69. T'estalvies un 19%. I amb Lidl Plus, nou sense closca per 1,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Cort Inglés. A la botiga, web i app.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
Què vols dir?
No, res. Ah. No, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
Senyor Fel.
Què he dit? Senyor Fel, l'alcalde de Chicago.
M'ha vingut aquí. Roswell.
Roswell, eh?
Roswell, Roswell.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia poca vergonya de tardor. I la resposta era fresca. A la tardor arriba la fresca. I una fresca és una poca vergonya. 787 dels 1.192 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Montserrat Mainou Vila, de Blanes. I avui també ens heu dit Barrut, Galtes o Procàs.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Ara són les 10 i 9 i avui ens acompanya al matí de Catalunya Ràdio Joan Laporta. President Laporta, què tal? Bon dia, com està?
Hola, bon dia, bé.
Bé?
Sí, bé.
Descansat després d'ahir?
Sí, vam acabar tard, però el cert és que m'he llevat bé. He dormit a les hores corresponents i ben dormides.
Abans d'entrar en matèria, volia preguntar-li per Enric Reina. Hem conegut la seva mort. És l'últim president que va haver abans de que vostè fos president del Barça en el primer mandat. Com el recorda?
Doncs el recordo amb molta estima i amb molt agraïment. I des d'aquí, mira, aprofito per acompanyar amb el sentiment, donar el condol a la família. Li conec a la dona, una persona encantadora, al fill també. I vaja, pel traspàs de l'Enric, estem veient a veure quan serà l'enterrament. Però certament l'Enric ha estat un president del Barça que sempre va col·laborar i va intentar doncs, ajudar. Venien sempre junts el Joan Gaspar i l'Enric Reina. Jo me'l trobava per aquí, per la Diagonal, quan vaig al despatx cada matí, i me'l trobava molts cops. I era un home, a més, que era molt charmant, era entretingut i era interessant parlar amb ell. Me l'apreciava molt i lamento molt la seva pèrdua.
Era d'aquelles figures que unien el barcelonisme?
Sí. L'Enric ha vingut a totes les reunions que han fet de senador. Pràcticament ha vingut a totes les assemblees com a... és compromissari vitalici pel fet d'haver estat president. I, vaja, l'Enric Reina és una pèrdua pel barcelonisme i era un home, ja et dic, un home de bé i una persona interessant i molt agradable.
Abans li preguntava com havia descansat, perquè hi va ser un debat intens. No sé quines sensacions té del debat que es va viure ahir a TV3.
Molt bones. Va estar molt ben organitzat. El cert és que els moderadors jo trobo que ho van fer molt bé. I bé, vam intentar, doncs, per la nostra part, anar explicant l'obra feta, que és el que estem doncs, explicant i defensant, i això ho hem vingut fent al decurs de tota la campanya. Hem anat a molts llocs i hem rebut a molta gent, i hem fet moltes entrevistes, hem fet un parell de debats que interessants, i bé, ho hem fet doncs, compartint la vida quotidiana dels culers i les culers, no? I ho he fet a Mercabarna portant un toro, a dalt d'un tractor a Mollerussa, en un restaurant aquí de Barcelona, al Bar Bocata, prenent macarrons... I
fent macarrons.
Fent i menjant. I el cert és que m'he trobat molt a gust, perquè he tingut l'oportunitat, quan ets president, aquests moments no els pots... no els tens normalment, no? I a mi m'agrada estar a prop de la gent. Penseu que els socis del Barça, si els expliques de forma planera i natural i compartint la seva vida quotidiana, jo crec que això ho agraeixen. I m'he trobat, no? Els socis del Barça tenen un restaurant, no? Tenen, doncs, treballen al camp o a Mercabarna, es lleven ben d'hora per anar a treballar, no? I m'he trobat molt a gust, i el cert és que he pogut explicar el que els deia, no? Que vam trobar un club que tenia un camp que estava molt deteriorat, que hi havia doncs, un equip que no guanyava, que el club estava en una situació de ruïna econòmica, i que amb la feina que hem fet, gràcies a que ens han donat l'estabilitat institucional, la confiança, hem pogut, doncs, ara tenim un estadi nou, ara tenim un equipàs i tenim el club sanejat econòmicament, i tots els indicadors ho diuen, i no només jo, sinó economistes de reconegut prestigi. Avui hi ha un altre article referent a això, signat per economistes de molt prestigi, i és una evidència que el Barça està molt millor que fa 5 anys. Deloitte, Morningstar, el Forbes, el Transfer Market, tots diuen els indicadors de que tenim la plantilla més valorada del món, que tenim doncs, un club que està al podi dels ingressos dels clubs de futbol, més de 1.000 milions, que ja tenim doncs, certa credibilitat financera, i això, la prescripció és positiva, és a dir, que l'evolució serà positiva. És gràcies a que hem tingut la decisió de fer l'estadi, això és molt important perquè l'estadi ens ha situat en el present, però sobretot en el futur. I tot el que generarà l'estadi ens aportarà molts més ingressos i ens dona aquesta solvència econòmica i financera que diuen els indicadors. Estic molt satisfet de l'esforç que ha fet el Deco baixant la massa salarial esportiva. Ara estem a un 54% dels ingressos, quan vam arribar a un 98%. Pensa que anàvem de menys 144 milions quan vam arribar, que estàvem en negatiu, i ara, doncs, de fair play financer tenim 432 milions per salaris esportius. Està molt bé. Això, doncs, contrasta amb que el Víctor Font fa sempre proclames catastrofistes i apocalíptiques. I, per tant, jo crec que hem d'això que hem construït entre tots, no posar-ho en risc, i no podem posar el Barça en mans de Víctor Font, que insisteixo que és un tecnòcrata que darrere... Es pensa que des d'un ordinador pot portar el Barça.
Perquè què té en contra els ordinadors?
No tinc res en contra dels ordinadors. És una manera d'il·lustrar, és una persona que es basa amb els Excels que...
Vol dir que no baixa el terreny.
No baixa el terreny. Ja. Ell és molt de back-office i d'intentar, doncs... Ja et dic, no fa cap proposta concreta amb el tema esportiu, no fa cap proposta concreta amb el tema econòmic. No ens ha aportat cap novetat el senyor que gairebé arruïna el Banc de Sabadell i que va traslladar la seu del Banc de Sabadell a Alacant sense encomanar-se a ningú. En el debat econòmic, el Ferran Oliver li va fer un repàs de l'economia del Barça. A més, aquest senyor, quan era president de l'Econòmica, pretenia que doncs, havíem de solucionar la situació econòmica demanant una derrama als socis. Vull dir, vaja, per mi és un risc innecessari posar el Barça en mans del tecnòcrata del Font, i també, doncs, ara, sabent que el president Bartomeu li dona suport, encara, vaja, em preocupa més el fet que això succeís. Espero, la veritat és que en aquesta campanya he vist, doncs, molt de suports, i espero que els socis i sòcies del Barça aquest diumenge es mobilitzin per anar doncs a votar, que no es quedin a casa, que vinguin a votar, perquè ens estem jugant continuar en el futur, el continuar construint el club, el continuar fent que el soci doncs estigui content amb l'entitat i estigui orgullós del club, o amb una etapa que destrossaran tot el que hem fet, com ja va passar recentment a la història del Barça. Quan vam deixar el Barça el 2010, va estar en mans d'unes persones que el van portar a la ruïna.
Una de les crítiques que se li fa a vostè és que vostè improvisa molt.
Mira, porto 5 anys treballant molt. Aquí, doncs, prenent decisions molt complicades. Això no ha estat ni per improvisació, ni per atzar, ni una obra divina. Ho he dit molts cops, no ha estat un miracle. Ha estat el treball dia a dia, ha estat tenir un pla estratègic, un pla que hem dissenyat amb molta cura, que l'hem anat seguint, que l'hem anat, doncs, reconduint quan s'han presentat imponderables que, doncs, en una situació de màxima dificultat sempre es presenten. I... hem tingut, doncs, la decisió, el coratge d'afrontar situacions molt complicades i anar creant, doncs, un nivell executiu molt potent que ha anat executant les decisions que hem anat prenent. Per què? Perquè tenen talent, perquè tenen coneixements, perquè són perseverants, s'esforcen, tenen el sentiment de pertinença a l'entitat, i això és molt valorable.
També hi ha gent que la porta que l'ha anat abandonant en aquests anys.
Sí, però és propi d'unes rotacions normals amb qualsevol organització, i més amb el Barça, que és una institució que és més que un club, és que és un club català obert al món i que, com he dit ja uns quants cops, que estem compromesos amb la sostenibilitat, amb la diversitat, l'equitat, l'inclusió, que tenim una fundació. Fixa't, el Barça ja no només és a l'organització com a club, sinó que tenim una fundació que posa la seva solidaritat al servei dels que més ho necessiten, que intenta amb els seus programes contribuir a fer un món millor, i que, com a institució, aquest Barça que estem parlant té un compromís amb la llibertat, amb Catalunya, amb la nostra llengua, la nostra cultura, i fa que siguem més que un club. Això té un model de governança que, evidentment, que el Barça és molt exigent, i poden haver-hi, doncs, persones que no puguin resistir el ritme que es porta a Can Barça, i més en un moment com el que estava, en un moment històric de màxima complicació, i hi ha gent que després d'un temps de treballar en el club necessita, doncs, uns altres horitzons. I a vegades, doncs, l'exigència al Barça fa que un no pugui, doncs, continuar les rotacions. Mira, tots els que han marxat, la majoria anàvem a prescindir dels seus serveis. Alguns van marxar 5 minuts abans que els acomiadéssim.
Com per exemple,
mira, no posaré
el senyor Giró.
El senyor Giró no va estar mai.
No,
em refereixo als executius i per respecte amb ells, per el fet de que jo també els he agraït a tots aquests que van anar marxant, que parlo d'executius.
Si vostè els volia acomiadar.
Parlo d'executius. No tots, però la majoria sí que he de dir que ja tenien esgotat el seu recorregut a Can Barça. Què passa? Que els agraeixo el temps que han estat, perquè han contribuït a salvar el Barça, també. però sí que és cert que hi ha alguns doncs, que s'han perllongat en el temps perquè han resistit la intensitat de treballar al Barça, i altres doncs, no han tingut aquesta força d'esperit que es necessita, i no parlo ja ara de talent, parlo de la mentalitat que es necessita per treballar al Barça en aquest moment històric que vivíem. No tens res a veure amb el cas del senyor Giró, perquè mai ha estat a la junta directiva. A la junta directiva han marxat tres directius. Els hi ha agraït a tots públicament la feina que vam fer quan van estar al Barça, el Jordi Llaurador, una feina molt ben feta, el Juli, molt bé, i el Eduard Romeu, excel·lent. Els tres mantinc una relació, i la resta de directius han continuat, i ara, a més, s'han incorporat cinc més. És a dir, estic molt satisfet i molt orgullós dels nostres directius. Però han fet una feina molt bona, i a més han salvat el Barça. I una cosa que aquí m'agrada també recordar: vam fer un aval de 125 milions per tal de salvar el Barça. I això és un acte de barcelonisme sense precedents, perquè ens jugàvem el nostre patrimoni en una situació que vam rebre de un club a la ruïna.
Quan li parlava d'improvisació, potser és un element també important i destacable. Per exemple, situacions complicades que ha viscut. Penso en les inscripcions d'Olmo o de Pau Víctor. En aquest cas, senyor Laporta, hi va haver improvisació?
No va haver improvisació. El que va haver és molta habilitat i molta audàcia per acabar inscrivint-nos, perquè...
Però difícilment és una decisió que es pugui planificar. Vostè es va trobar en una situació, no?
A veure, les situacions que fan referència al control econòmic és una situació que són unes normes que les interpreta la Lliga, i hi ha controvèrsia, o uns aspectes a vegades són contradictoris en quant a les interpretacions d'una part o d'una altra. Nosaltres, ja et dic d'on veníem. Veníem d'unes pèrdues importants, veníem d'un deute molt important, i veníem d'uns salaris esportius que representaven el 98% del total d'ingressos. Aleshores, en aquest context, havien d'actuar amb molta audàcia i amb molta habilitat per inscriure jugadors. I el procés per anar reconvertint, com hem anat fent, o revertint aquesta situació, jo diria que d'improvisació res, ha estat modèlic, perquè ara ja portem dos anys amb resultats ordinaris positius. Aquest any doncs tornarem a tenir ordinaris positius, que això és fonamental per l'equilibri dels comptes del Barça, i que ens permet doncs no només assegurar el model de propietat, els socis i les sòcies seran els propietaris del club sempre, sinó que a més ens ha permès fer-ho sense que els socis es gratessin la butxaca. I en aquest aspecte dir que hem anat fent, hem posat imaginació, hem anat fent tot el que calia per tal de que les exigències o les demandes que ens feien els entrenadors per tal d'incorporar jugadors poguéssim donar resposta a aquestes. I ho hem fet. Ho vam fer amb el Xavi, li vam incorporar doncs el Lewandowski, el Koundé, el Rafinha, el Ferran, tota una sèrie de jugadors, l'Aubameyang en el seu moment, que van ajudar a guanyar aquella lliga, la primera del Xavi. Després que ens va demanar el Gundogan, li vam aconseguir. Amb el tema de l'Olmo, és un jugador que el volia l'entrenador, que el volia la secretaria tècnica, vam fer una bona inversió, i primer estava inscrit, després s'havia de reinscriure el mes de desembre, i ho vam aconseguir. Com? Doncs mira, els requisits de la Lliga a vegades són de darrera hora. Portàvem dos mesos treballant aquell tema, i la Lliga ens va començar a demanar cada cop més requisits, i ens va exigir que els 28 milions que faltaven en aquell moment, i era 30 de desembre, havien d'estar no subscrits, no compromesos, com es feia amb la majoria dels casos, sinó que havien d'estar dipositats. Escolta, la Lliga és la que mana, i en aquest sentit nosaltres doncs vam acatar la decisió i vam fer prou hàbils per dipositar aquells 28 milions. I aquí doncs ens va ajudar New Era Visionary Group. En aquest sentit, què hem anat fent? Doncs es va oposar la Lliga, la Federació, va haver-hi doncs tensió.
Reaccionant als esdeveniments, vol dir.
En aquests temes. En els altres, a l'engròs,
hi ha planificació.
Hi ha una planificació absoluta, perquè hem fet rècords en patrocini històrics. gràcies a les aliances globals que hem fet amb Nike i amb Spotify, i a més que amb el nou contracte que hem fet amb Nike, perquè és un contracte nou, diferent preu, diferent contingut de drets dins del contracte, entre ells l'e-commerce, que ara el 100% al Barça, i ens ha permès doncs, que siguem líders en merchandatge. Som el número 1 en merchandatge del món, igual que tenim la plantilla més valorada del món, i això són fets objectius. I quan el candidat a la presidència, el Víctor Font, fa aquestes proclames de que tot està malament, que no s'ha fet res bé, és on veig que el negar les evidències fa que no sigui la persona que pugui dirigir el Barça. No té l'experiència i no té els coneixements per portar-lo. Ara, recentment, acaba de dir que havia... feia 5 minuts que havia dit que el Haaland ja havia fet gestions perquè vingués, i surt la representant del Haaland i diu que no, que el Haaland té contracte en vigor fins al 34, que està molt content al City i que no té
risc, que ningú s'ha pactat amb el City una opció.
Això és una quimera.
De compra preferencial.
No, això és una quimera, això és enganyar, perquè surt la representant i el desmenteix, i el que em sobta a mi és que això és no tenir vergonya, és no tenir sentit del ridícul.
Però vostè també ens va prometre David Beckham,
no té res a veure, Era una altra època. Era una altra època i jo no vaig prometre David Beckham. Jo vaig... El Manchester em va treure per la seva web que havíem arribat a un acord amb el Manchester... Però escolta, però que estava assignat. I va ser el Manchester United el que ho va treure. Jo sempre vaig dir, escolteu, aquí faria falta el jugador. Aquí ho ha vingut, ho ha embolicat tot, ha volgut fer la cerimònia de la confusió, i quan et surt a la gent i et diu que Nanai, el mínim que pots fer, si tens sentit del ridícul, és no seguir. I són com... És allò de mantenella i no emmendalla. Escolta, i va, per mi és... Vaja, no té sentit del ridícul. Li va sortir el tiro per la culata. Calla, home, almenys calla.
A vostè li agradaria veure'l, a Haaland, vestit de blaugrana?
Mira, a mi el que m'està agradant molt és que el gran crac del Barça és tots aquests jugadors que hem renovat. És a l'equip. I, evidentment, si tenim doncs la necessitat de fer algun retoc important, el Deco ens el presentarà, i estic segur que ens agradarà el que està treballant el Deco.
Un nou farà falta.
Escolta, jo no vull fer d'entrenador ni de director esportiu. Com a aficionat, estic gaudint molt amb el Barça que tenim. Tenim un Lewandowski i un Ferran al davant. També pot jugar el Rashford. Pot jugar també a l'Olmo de davanter centre. De fals nou també pot jugar a Lamin. Escolteu, ja en aquesta posició és molt versàtil el joc del Barça.
Va arribar a proposar que Messi tornés a jugar al Barça.
Escolta, jo, Messi és el millor jugador de la història. Jo el Leo el respecto absolutament. El que no faré mai serà doncs utilitzar-lo en aquest sentit, i penso que ho dic amb tota les ganes de fer-ho. Una estàtua al cantó del Cubal al Johan, això l'acredita com un jugador que ha marcat una època. Tots els nostres fills, la seva referència és el Leo Messi, com de la meva generació el Cruyff, i com dels nostres pares el Koala. Aleshores, això és un màxim honor que té el Leo, i a més li farem doncs un partit d'homenatge perquè s'ho mereix, i perquè segur que el volem doncs que torni aquí i veure'l doncs jugar amb la samarreta del Barça un cop més. Però serà un partit d'homenatge al Leo en el Barça, en el Barça del president del futur. Home, hi ha tants jugadors que es mereixen tenir presència en aquest Barça del president del futur, i un d'ells és el Leo Messi, perquè ha deixat petjada. Tenim doncs altres que també han deixat petjada i que segur que també tindran el seu recorregut dins del Barça. I el Leo, si volgués, també el tindria.
Pensava que em diria que voldria fer una estàtua a Alejandro Echevarría.
L'Alejandro Echevarría el que fa és una feina excel·lent, que a més ja et dic que és de la meva absoluta confiança, que em va molt bé.
Però és qui mana el club, realment, per cert.
No, això, si em conegui a mi, doncs sap que la meva feina com a president, o el meu càrrec com a president, em comporta el comandament del club. I en aquest sentit, doncs, està més que... Això no hi ha ni que discutir-ho, i està més que acreditat. El que tinc persones de la màxima confiança que m'ajuden, per exemple, Alejandro m'ajuda molt amb el tema de la Lliga,
amb les relacions amb la federació, la Lliga.
La relació amb la federació, molt important, perquè si doncs s'ha fotut aquestes inscripcions que van ser tan complicades, en part ha sigut per una gran feina que ha fet ell.
I per què no l'ha incorporat, després, com va fer la primera junta?
Està incorporat amb una funció de persona de confiança i que vetlla per l'equilibri del vestidor. Primer, ell està còmode en aquesta posició, jo també estic còmode, en el club estem còmodes, i la junta directiva doncs, tenim doncs, els directius que corresponen, i aquesta tasca que està fent ell de vetllar per l'harmonia del vestidor i l'equilibri, com té una molt bona relació amb el Deco, de fa molts anys, de quan era la primera etapa meva de president, doncs em va molt bé. A més, ja et dic, com a persona és excel·lent, com a té un... És intel·ligent, és un tio valent, és un tio doncs, que és íntegre, que analitza bé les situacions i resol conflictes. I a mi això m'ajuda molt, igual que m'ajuda l'Enric Massip quan he de tractar doncs, amb tot lo relacionat amb l'esport i l'estratègia esportiva i el tema dels entrenadors, els secretari tècnics, tot el que és l'organització esportiva, on m'ajuda molt el Jordi Finestres, que de tota la meva etapa primera i després quan al decurs de la meva vida l'he tingut sempre a prop, perquè és una persona que en la vida de política comunicativa del que ha de ser doncs en el meu cas ara president del Barça, el Jordi té el Barça al cap, és un historiador que a més doncs és rigorós, és seriós, m'ajuda molt, igual que una altra persona de la meva màxima confiança. Tinc quatre en el club, en el gabinet de presidència, que és la Mariana Jorgatze, que és una persona que per mi és el meu alter ego i porta tota la meva esfera privada i pública, perquè la dimensió del president del Barça doncs és molt àmplia. En aquest sentit, el fet de que el nostre model de governança hi hagi un gabinet de presidència, que el president tingui persones de màxima confiança, a més dels altres executius, perquè la meva relació o la interrelació que tinc amb el director general, amb el director de comunicació, amb el director de comercial, amb tots, hi ha el consell directiu, que també doncs, el president té presència, perquè m'agrada estar assabentat de tots, per tal de poder comandar la nau bé. En aquest aspecte, em sento molt còmode amb tot això.
Cobra?
Qui?
Xavarria.
No cobra. Ell té la seva feina i es guanya la vida amb la seva feina i se la guanya, a més, molt bé, i per això, en aquest sentit, no té necessitat de l'activitat que té el Barça, les funcions que té el Barça no siguin retribuïdes. En aquest cas, és un home de confiança no retribuït.
Entenc per això que hi hagi gent que li generi rebuig pel seu passat franquista.
Escolta, mira, aquí no som sectaris.
Els franquistes no som sectaris?
No som sectaris amb res. No som sectaris amb res. El Barça admet tot tipus de pensament i tot...
També el franquista.
Admet, ara cadascú pot pensar el que vulgui. Jo no li diré a ningú que pensi d'una manera o d'una altra. La millor manera de fer que et respectin és respectar els demés. I si a mi, una persona com l'Alejandro, estima el Barça, defensa el Barça contra tot i contra tots, a més, entén perfectament el que representa el Barça. I doncs no, a mi no em malmet ni mica el fet de que us deia abans, que el Barça és una institució catalana oberta al món i molt compromesa doncs, amb Catalunya, amb la nostra llengua i la seva cultura. En aquest sentit, doncs escolta, no seré jo qui reparteixi els carnets de com ha de pensar un i com ha de pensar l'altre. A més, és un home que està fent una feina molt bona, és molt eficient i els resultats són evidents. El mateix doncs, entrenador, el mateix Flick, diu que és una persona important dins del vestidor.
Per cert, què farà dissabte?
Dissabte...
El dia de reflexió, descansar.
Sí, mira, he d'anar... M'agrada molt prendre'm les meves hores de descans, de relax a Sagaró. M'emportaré la gossa, que la tenia amb zel. Tota aquesta campanya he tingut la gossa amb zel.
Matisi això, s'emportarà la gossa perquè tenia amb zel.
Vol dir no, que... és que vaig haver de portar la gossa aquí.
Sí?
Perquè si no el gos l'hagués muntat i ja la gossa ja va parir, tenia 6 cadells i en mitja campanya la gossa té zel. Total, que la vaig haver de portar a Barcelona i he tingut la gossa a Barcelona tots aquests dies dormint amb mi.
El gos està a Sagaró.
El gos a Sagaró i la gossa a Barcelona. Els tinc separats, que és una parella de fet preciosa, que a més són dos gossos preciosos, pastors alemanys.
Si estarà el cap de setmana que no dormirà, perquè si té aquests gossos de veïns...
No, per tu, els 23 dies de campanya amb la gossa...
Com es diuen, per cert?
Bos i Bella.
Bos i Bella?
Bella. Bellíssima, bé, la
mena. Sí, sí. I vos de...
Vos de jefe, recamana, de, sí, sí. De cap.
De cap.
Què passa? Que aleshores, clar, els caps de setmana, el dissabte, m'escapo i porto la gossa i he de vigilar molt perquè no passi el que sembla que cada vegada que es veuen passa. I aleshores estic amb aquesta situació que... La veritat és que estic entretingut. A més, com em van néixer 6 cabres, també...
6 cabres, com?
Néixer 6 cabretes. I 6 cabrons, 6 bocs i 2 cabretes. Tenia 5.
Que té un zoo.
Mira, és que s'ha convertit en el zoo. Sempre ha estat la meva casa d'allà de Segaró. És el zoo de Segaró, perquè paren els nens. No tinc ballat, ho tinc obert. I veuen el tancat de les cabres i tal. I fan fotos i entren. I fem una mica de broma amb la gent que ve. M'agrada el contacte amb la gent. Tinc 9 gallines, un gall, que ara m'han matat el gall, les gallines, i de recuperat. En fi, què faré el dissabte? Doncs estar pendent d'això, perquè a més a més tinc un hort. Encara han sortit calçots, faré segurament una calçotada. I bé, tinc allà doncs una persona que m'ajuda a cuidar-ho i pujaré amb un parell d'amics i farem un dinar el dissabte d'estar tranquils i poder doncs disfrutar una mica de la vida.
Impressionant. No, home, aquesta granja...
No has tingut gos.
No, una granja no tinc jo a casa, no.
No és una granja, és una casa d'estiueig, però que s'ha donat que vaig comprar la casa del pagès al seu dia, el 2000, no sé quan, com 2012, em sembla que era, i perquè era un pagès que jo li anava a buscar els tomàquets, jo tenia un apartament allà, i li anava a buscar els tomàquets de l'hort i tot això, i quan va morir, el seu íntim amic em va dir, Jan, el Joan diu que em va deixar dit que la seva casa havia de ser per tu. I jo estava a punt, estava separat, m'acabava de separar, i ja estàvem, no sé, organitzant com serien els estius amb els nanos, si anirien amb la dona i tal... I m'ho ha dit davant dels nanos. I és un, ja et dic, és una casa vella de la que hi havia, la primera que hi havia a tota una urbanització de Segaró, i a mi m'agrada molt. És vella, té terreny, no molt, però té Déu-n'hi-do, i tenia cabres. I clar, la vaig agatar amb cabres i amb gall. I no ho he mantingut.
Tot i que el gall, dius que li han matat el gall.
Sí, el Quirico va morir, però després he posat un...
Perico?
Quirico.
Ah, Quirico.
Quirico, que era blaugrana. A més, era un gall preciós, tenia els colors del Barça. Això era impressionant. Tinc fotos que et quedaries parat. I bé, van portar va haver-hi un substitut, però era massa jove i les gallines l'han matat, tio. Ja estic desesperat, perquè ara he de tenir un gall ràpid, perquè
també
tinc els meus ous de Segaró allà a les gallines, i ara no sé què passa, que no acaben de fer ous. M'han dit que hi havia un problema ara, que no farà ous.
Bé, doncs, escolta, gall,
estàvem parlant del Barça, no, i m'has desviat cap
no,
a això.
No, perquè veig que té problemes amb...
No problemes, estic entretingut.
Està entretingut. Hem de... Les tres preguntes finals. Va, Jovany.
Sí,
serà difícil,
Sí, porto les meves preguntes, són molt més avorrides que tot això. Vull dir, són sobre el Barça. Si voleu seguir parlant d'animals, endavant. En tot cas, la primera pregunta és una que li van fer l'altre dia a l'altre candidat a la presidència, el Víctor Font, quan va venir al programa. És la següent. Dels que vostè ha viscut, quin ha sigut el millor i el pitjor president de la història del Barça? Li aclareixo que vostè es pot incloure en totes dues respostes.
El millor president de la història del Barça per mi és el Joan Gamper. Ha estat el Joan Gamper. A més, va salvar el club 2 vegades. Va ser president, va ser jugador, va ser entrenador, va ser tot. I després, jo crec que no hi ha pitjor president de la història del Barça. Tots els presidents hem intentat fer-ho el millor possible. I a vegades et surten les coses i d'altres no et surten tan bé.
Podria dir a qui li ha sortit una mica menys bé, doncs.
Jo estic content de com m'han sortit a mi la primera etapa. Vaig ser el president del Barça, del millor Barça, jo diria, de la història. Vaig tenir aquest privilegi. I ara ho he intentat fer el millor possible per salvar el Barça i tinc l'orgull d'haver-ho fet. Hem salvat el Barça aquests 5 anys, hem estat salvant el Barça, ara hem recuperat l'economia del club, ara la volem consolidar, aquesta recuperació econòmica, tenim un equipàs, tenim un estadi nou, hem construït el futur, i ara el que hem de fer és continuar doncs amb aquest futur que estem construint i seguir retornant l'alegria al barcelonisme.
El Víctor Font, quan va contestar aquesta pregunta, el va comparar vostè...
No m'interessa gens el que digués el Víctor Font, i sobretot però, en aquest tema, perquè ell no ha estat president i aleshores és més fàcil, suposo.
Però, en tot cas, va dir que vostè havia sigut...
respondre.
Va dir que vostè havia sigut el millor i el pitjor,
president de la història. És que, quan parla... I això és una manera és un joc de paraules. Em sembla perfecte, però no m'interessa gens.
L'altre dia també li van preguntar que a veure si ens podia dir el nom de tres jugadores del Barça femení. Jo, si li faig a vostè aquesta pregunta, sé que se'n sortirà perfectament. Si li demano tres jugadors del Barça de bàsquet...
A veure, a mi m'agraden tots, però el Joel Parra, el Panther, i també el... he de dir tres, no puc dir-los tots, perquè, clar, el Jan Besselin, com es diu Jan, també m'agrada.
Perfecte. I, prova superada, no pateixi.
I del femení te les diria avui per avui, doncs, a totes, perquè són l'orgull del Barça avui en dia i estem molt, molt, molt contents de com el món sencer parla del Barça femení i ens enforteix com a institució.
I finalment...
L'Àlexia, la Itana, la Carol, la Salma, la Pati, la Pina, la Cata, és a dir, la Irene... És que no em vull deixar cap perquè... I ara que puja la Serra Jordi, la Sidney, que m'agrada moltíssim, juga molt bé, la Quica m'encanta... Aquí que m'encanta, perquè a més parla un català perfecte, perquè quedo astorat quan la sento parlar català. La Pajor fent gols, en fi, tenim doncs un equipàs.
I l'última, no sé si s'ha parat mai a pensar que la gastronomia ha estat molt present al llarg de tots els seus anys com a president del Barça, des de la mítica nit del gazpacho dels
sí,
primers
senyor,
anys.
Del Sevilla a casa. Mira, tornem a jugar contra el Sevilla.
I després hem anat
un
passant...
Un gol del Ronaldinho,
sí,
històric.
Sí, històric. Va tocar el travesser i va entrar.
Doncs, a altres hores de la nit. Això era...
Vam ser molt valents, sí, també, aleshores, perquè ens volien, doncs... teníem partit de Champions el dimarts i ens volien fer jugar el diumenge. I vam dir molt bé.
Van improvisar molt bé,
allà. Allà vam tenir cintura. És a dir, la improvisació a vegades és tenir cintura, és tenir recursos, i en aquest cas ho vam fer, perquè a les 0-0,
sí, sí.
0-5,
sí, sí.
I vam donar 85.000 gazpachos, vam donar, i va ser espectacular, va ser una nit que semblava una nit d'estrena del teatre, saps? Era preciós.
Una òpera.
Doncs aquell gazpacho, després hem passat per les botifarres, que es mengen amb mongetes i les mentides amb patates, si no recordo malament.
Sí.
També tenim l'assado, que mai es va fer amb Leo Messi, el sushi de Xavi i, finalment, els macarrons. Per tant, passi el que passi a les eleccions de diumenge, si dilluns hagués de cuinar alguna cosa per Víctor Font en un dinar de germanor, què li cuinaria?
Un fricandó català, perquè a més ara aniré a la presentació d'un llibre del fricandó, que fa lluança sobre el fricandó català, i tinc ganes d'anar-hi. També, doncs, és més laboriós, però que m'agrada molt, és l'escudella i carnolla. És molt nostrat i a més està molt bé, i jo crec que amb un dinar amb el Víctor seria més apropiat, doncs, una sopa de ceba o uns calçots, perquè, no sé, veig més apropiat.
Un gotet,
vaja,
un gotet
la gastronomia...
Un gotet de ratafia, també, no? Per fer baixar. Un gotet de ratafia...
Home, per d'alguna manera, per animar-lo més, perquè ja et dic que a vegades sembla molt ensufit i molt avorridot.
Senyor Joan Laporta, han estat pur. Gràcies per acompanyar-nos. Molta sort i, si guanya, dilluns l'esperem al programa.
Tant de bo i moltíssimes gràcies, i que això, que els socis vinguin a votar i votin per defensem el Barça, votin per la nostra candidatura, i que no es quedin a casa, que vinguin a votar, que serà una festa del barcelonisme.
Una pausa i ara ho comentem.
Només fins al 15 de març, Hipercor et regala un 20% en les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 10 euros. Accepten productes frescos, xarcuteria i pastisseria. I tant, et regalen un 20%. Només a Hipercor. Consulten les condicions. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense...
a més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
Obrim l'Àgora Esportiva avui amb Laia Tudel, Carme Barceló, Emilio Pérez de Rozas, Bernat Soler i Ramon Besa. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Què, Emilio? Què t'ha semblat? Emilio, ets aquí o no? No hi és. Doncs no hi és.
Està marcant gols la Mínia Mal.
Sí. Estem sentint de fons el Bernat. El Bernat.
Què us ha semblat a vosaltres, Bernat?
Bé. La porta ja en el tram final de la campanya i, per tant, més alliberat, més deixat anar, i en aquest tram final de l'entrevista, amb tota la història de les cabres, les gallines, el gall, el gos en zel, doncs la porta molt en estat pur, no? La porta més autèntic, i per tant també més proper, més humà i segurament que enganxa més, no? I menys agre, perquè jo l'he vist una mica agre en aquesta...
campanya.
La campanya ha estat agre en general, hi ha hagut molta desqualificació en les dues bandes, eh? Però, esclar, aquest posat, gairebé diríem que pujolià, no?
Sí.
De Jordi Pujol, no?
Sí, sí.
Aquesta campatxania
Ramon.
Catalana.
Bueno, ara que parla el Bernat de Pujol, podem dir que si surt reelegit seran 17 anys de la porta per 22 de Núñez, i Núñez ens porta cap a l'etapa Núñez-Pujol, d'alguna manera, no? Sí. Vol dir que...
A l'època, sí, sí.
I jo crec que això s'ha notat, perquè és com si el president Laporta li fes mandra la campanya electoral, i fins i tot diria el lema, perquè ell és un davanter, no és un defensa. Aleshores, quan ataca, com va fer ahir, és a dir, ell va defensar atacant només de començar el debat, i ara ja està més alliberat, però ell ha necessitat tornar-se a vestir de davanter centre, perquè més que per l'obra feta, que també, que és el que ha de defensar, ell és per la il·lusió que transmet, per les ganes, per les fantasies, no pels fets reals, i ara es troba gairebé com una contradicció, no? La persona, farem el Camp Nou, doncs ja està fet, tenim la millor plantilla, ja està fet. Bueno, aleshores, què podem fer? El que ha fet és portar el debat, que jo crec que és aquí on ha tret avantatge, cap al terreny que ell coneix, que és el terreny esportiu. I el terreny esportiu, hi ha hagut un cop d'efecte per part de Víctor Font, que ha estat una mica com el Haaland, en el sentit de que fos el Beckham del 2003, però que no és exactament el mateix, perquè tu saps que els fitxatges i tota la història van diferents, no? Però quan tu entres en el cos a cos, amb el debat esportiu, jo crec que ara l'estudi esportiu té molt, molt, molt ben pamat, i aquí és difícil. I l'apartat econòmic, que jo crec que aquí és on ell va estar valent ahir en el debat, perquè quan va començar Víctor Font a parlar d'economia, tu fixa't que era la primera pregunta, si no recordo malament, i ell ja va saltar, no? Li preguntava per alguns acords comercials i va començar a parlar... O sigui, li va canviar exactament el pas amb el Víctor Font, no? Per què? Perquè se'l va fer seu. Aleshores, té aquesta capacitat de portar el debat cap al seu terreny, i en el cos a cos és una persona molt, molt bregada, s'ho sap molt.
Laia.
Jo crec que no s'esperava que s'instal·lés tan ràpid a la campanya aquest relat de que sí que hi ha partit. Jo crec que s'esperava una campanya on clarament ell era el favorit i que això es mantingués. I aquest fet de que s'hagi instal·lat aquest relat de que hi ha partit i que Víctor Font doncs, afrontés els cara a cara i la gent li reconegués a Víctor Font una millora, jo crec que li ha fet fer un pas més, un esforç més a Joan Laporta, segurament del que s'esperava que havia de fer, i per això l'hem vist bastant a la defensiva. A la defensiva i fins i tot, segons en quin moment, el cara cara ahir o també el primer cara a cara, vull dir, fins tot un punt de vegades incòmode o com deies, com molts retrets que a vegades penses que no li calia, no? Entrar en aquest joc, però avui l'he vist molt, molt confiat, molt relaxat, i jo crec que ara el que té al cap és que la gent, que ho ha dit aquí, tenen com aquesta petita obsessió de que la gent vagi a votar, perquè jo crec que Joan Laporta no només vol guanyar, sinó que vol guanyar amb diferència, per combatre una mica aquesta idea que ha estat igualat i que sí que hi ha partit. Jo crec que ara vol guanyar bé, i per això està intentant mobilitzar la gent, perquè ningú doni per fet, està guanyat, no vaig a votar, i és el missatge que està intentant dir aquestes últimes hores.
Barceló.
Jo, el fil d'això que acaba de dir la Laia, és veritat que quan es va començar amb el procés de recollida de signatures, se'l veia encara més relaxat que avui, perquè jo crec que pensava que no només no hi havia partit, sinó que hi havia sortit guanyant per golejada, no? I al decurs de tots aquests dies que han passat, doncs se l'ha vist més nerviós, perquè jo crec que tant ell com el seu equip de campanya són bastant conscients de la millora de l'altre candidat, no? Una millora que s'ha comentat arreu, perquè ha cridat l'atenció respecte al Víctor Font del 2021, no? Hi ha hagut una evolució molt positiva, mentre que Joan Laporta, que li ha funcionat, òbviament, i per això continua sent com és, perquè a més amb això és molt autèntic, i avui, per exemple, que estava molt més tranquil i molt més relaxat, doncs ha sortit aquest Laporta proper i graciós, i els menjars, s'ha deixat la botifarra amb un gest, una cosa amb botifarra, que és una cosa que va molt amb ell, però bueno, en qualsevol cas, sí que és veritat que aquest mantra, aquest lema del ja partit, és cert, i ara, jo crec que fa dos o tres dies que s'està treballant amb el que la gent no es quedi a casa, vagi a votar, no s'han fet enquestes, això també és una cosa que no té l'equip de Laporta, no té massa clar una mica determinada intenció de vot, malgrat que compta amb 15.000 vots, no? Ell considera que té 15.000 vots segurs, no? I respecte al debat d'ahir, jo sincerament, a mi no em va portar pràcticament res, o sigui, no em va sumar, i jo el que a mi em va donar una imatge bastant desagradable amb el tema dels conceptes que es dirigien l'un a l'altre, però sobretot el concepte trilero, tot això a mi sincerament em va semblar barroer i bastant lleig, no?
Bé, que va ser un debat agre, no? Perquè veig que s'interrompia molt.
Sobretot al principi, el segon bloc ja ho van controlar una mica més després de la pausa.
Jo la campanya a mi m'ha sabut una mica greu, la campanya pròpiament, és a dir, la de l'última setmana, que ja va començar molt, molt forta el dia següent de la proclamació de candidatures, amb els atacs, perquè jo crec que el Barça té la sort, que és que això és insòlit en el món del futbol d'elit d'avui en dia, de poder tenir una cosa com la que estem vivint aquests dies, que és unes eleccions a la presidència. I jo crec que té dos molt bons candidats, amb idees, en un cas, en el cas de Laporta, fins i tot amb una obra feta. En el cas de Víctor Font, porta molts anys també preparant-se i crec que té idees interessants pel club. I ha acabat convertint-se en un enfrontament personal, amb molts retrets, amb moltes desqualificacions. La paraula mentider l'hem sentit moltíssim. A destacar allò negatiu de l'altre. I ja sé que són unes eleccions i que això forma part del joc, i evidentment no sóc ingenu, i la salsa aquesta també és necessària. Però crec que ha estat massa protagonista aquesta vessant d'enfrontament, que no la de dues persones que són culers, que són del mateix club, i que haguéssim pogut tenir una trobada, doncs, de conceptes una mica més constructiva. Ahir, per exemple, la segona part del debat, que és aquesta que diu la Laia, que és més neta perquè no hi ha tantes entrades al turmell i deixen parlar més, a mi em va semblar molt enriquidora, no? I tot i així va haver també la seva salseta. Però la resta de la setmana m'ha semblat, en fi, massa agra.
Jo crec que la tensió era inevitable per lo que estava en joc. Crec que les audiències ho poden dir, que hi ha molta gent que estava pendent de si votava, no votava, si anava a votar. És a dir, hi havia molts indecisos, i això fa que per als moderadors del debat, el que sigui, la seva intervenció pugui estar sobrepassada per la tensió que hi ha entre els dos. Aquest crec que ha estat el gran mèrit de Víctor Font, primer de presentar-se, perquè recordem que el 2006 ja no hi va haver ni eleccions, no? Perquè tothom ho donava per fet amb la porta, i ara ell ha reivindicat aquest paper que ha fet de líder de l'oposició durant el mandat, i crec que això, a més, el Víctor Font del 2021 d'avui crec que ha crescut molt, i en la línia el que deia la Laia ha fet creure a la gent que hi havia partit, i perquè s'ho ha cregut ell, i a partir d'aquí doncs ha obligat el president Laporta a remengar-se i a posar-s'hi, i d'aquí ve que el debat d'ahir fos tan tens perquè hi havia molta gent indecisa. Ara és possible, com diu la Laia, que això sigui, ara jo em veig guanyador i vaig a veure si guanyo per més. S'ha de veure, no sé avui què acabarà dient el Víctor Font o el que sigui, però és veritat que és enriquidor, i al mateix temps també expressa una realitat que, de la mateixa manera que durant un temps només va sortir una figura com la de Núñez, ara estem amb una figura que el barcelonisme gira entorn a l'òrbita de Laporta des del 2003. No oblidem que Víctor Font anava amb la candidatura dels clústers en aquell moment, que formaven part d'aquella estructura. És a dir, en aquest món tan canviant que estem vivint, i de que les grans institucions d'aquest país viuen situacions de gran canvi, el Barça encara no s'ha donat la generació que passa de tenir un discurs o una història que no estigui contaminat o viciat del que hi hem anat visquent. D'acord? I pots dir, home, és molt difícil perquè l'obra de fet a Laporta ja hi és i l'equip és molt jove. Val, doncs la gent, el jovent, que és una de les coses que jo crec interessants i que Laporta aquí té molt de guanyat, jo veig molt jovent, molt sí. Laportista, i és possible que això, que el missatge de, que hi hagi una connexió entre Laporta que té 60 anys i els joves, per què? Perquè els sap engrescar, i perquè diria, si em permeteu, que el Barça, a ulls de molts nacionalistes, encara és una estructura d'estat. Per què? Perquè desafia Madrid i el guanya, perquè té presència als estaments internacionals, perquè és un desacomplexat, i una mica davant una època de líders tebis i gestors, ell emergeix encara com el gran revolucionari, el gran inventor, tot i que ja tingui obra feta.
I després... jo el que ai, perdona, Laia, jo el que crec que ens deixaran aquestes eleccions, jo crec que es veurà molt més marcada la divisió entre el barcelonisme, no? Jo crec que el Víctor Font s'aproparà més a la porta, òbviament, que el 2021, això està pràcticament assegurat, i jo crec que ara hi ha aquesta mateixa beligerància que hem vist en els debats i que hem vist amb tota aquesta campanya que ha estat amb un top, així gruller una mica i tal, jo crec que és una mica també el que veiem a la massa social del Barça, no? I bueno, és una opció. Lògicament, portem molt de temps sense una oposició molt, molt clara, això periodísticament també ho agraïm, no? Que hi hagi una oposició, que hi hagi creativitat i que se li doni la volta al missatge guanyador, però jo crec que hi ha els, no sé, hi ha els ismes, no? Sobretot els laportismes, no?
I ahir ho deia la Sònia Gelmà, l'especial aquí que fèiem a Catalunya Ràdio, després del debat, una reflexió que deia que és molt difícil, clar, que partíem sempre de que Joan Laporta era favorit, però ben bé no saps en base a què, no? Vull dir, és cert, perquè sempre el president que surt de, doncs, a manar, de fer el mandat, és favorit, perquè les últimes eleccions el van votar 30.000 persones, perquè va presentar més firmes, vull dir, per moltes coses, i perquè l'equip va bé, sobretot esportivament. Llavors, això sempre et dona més força, que al final el soci és el que vol. I per això l'hem donat per favorit, però costa molt copsar una mica el que pensa el soci, perquè el Camp Nou fa relativament poc que s'hi ha tornat, a Montjuïc no ben bé no era la massa social que hi ha sempre. És això,
tampoc aquesta... és la il·lusió del diumenge, que vindrà més gent també, com això contagiarà.
Clar,
no?
Aquesta demografia, diríem, nova d'aquests joves que tornen a connectar amb Laporta, que és veritat, o sigui, en comptes de connectar amb un, suposat, amb el canvi, no?, que dius, és veritat que la gent jove connecta moltíssim amb Laporta. Llavors, tota aquesta manera d'actuar de l'afició la desconeixem, i és en part també una mica saber com diumenge com actuarà, com anirà.
I també una història que li vaig explicant a la Laia normalment és el meu gran dubte de saber quina capacitat tindrà Víctor Font de mobilitzar l'antilaportisme que existeix i ha existit sempre. Recordem que el 2008 hi va haver una moció de censura que gairebé arrasa amb Joan Laporta, cosa que hauria provocat que, per exemple, no hagués arribat Guardiola a ser entrenador del Barça. És a dir, que a vegades el destí i la història té dies que són clau. Aleshores, hi ha un rebuig a la figura de Laporta per part d'una bossa de socis, però veurem quina quantitat de socis són i quina quantitat d'aquests socis és capaç de mobilitzar un Víctor Folch, que no és un Sandro Rosell del seu moment, no?
És que amb el temps, Bernat, jo crec que Laporta ha generat també una certa desconfiança, perquè evidentment els anys, ja porta cada cop porta més anys, que és veritat que té obra feta, és veritat que en aquests moments la pilota entra i la il·lusió de la Masia i totes aquestes coses, doncs evidentment sumen moltíssim, i el seu caràcter, no? Avui hem vist en Laporta que més agrada a la gent, no? El que hem escoltat amb el Ricard. Però és veritat que la gent qüestiona moltes coses. Vull dir, aquestes eleccions han posat un nom sobre la taula que estava d'amagades, no? Que és l'Alejandro Echevarría, que a més, ell mateix, el propi Laporta, ha descrit com la seva persona de confiança en el vestidor i en el mar més esportiu, no? A part de Deco, perquè és íntim de Deco, clar. I ara ha parlat, bueno, clar, no? És que nosaltres no som sectaris, home, no som sectaris, però acceptar un franquista, un feixista al club, home, què vols que et digui, no? I això, clar, aquestes coses, la gent, sobretot la gent més gran, si voleu, no? d'una edat més elevada, no? que tenen, doncs, no sé, un esperit crític, no? i una saviesa i una experiència. No? La gent jove, doncs, bueno, jo estic envoltada de gent jove, doncs això no ho pensa, perquè molts no saben ni la figura de Franco realment què és el que va fer, no? Malauradament. No?
Ramon.
Aleshores, bueno, hi han de les dues bandes, però és veritat que s'han posat sobre la taula uns noms, unes situacions que fins ara no havien sortit, i que això no generen precisament confiança entre una part del votant.
Ell ha fet honor a la condició que va, ja quan es va estrenar el mandat, de fer-ho tot d'una manera familiar. Familiar vol dir a nivell d'empresa, és a dir, com simplificar l'organigrama, i a nivell de família. De cop i volta parla de l'Alejandro com a cunyat, o com a excunyat, com a proper, no com a polític. I parla, justament, crec que va ser en una entrevista a la COPE, quan li deien